Comencem ara per obrir al Connectats una finestra al món de la cultura. No és una guia de viatges, però aquesta novetat literària que avui us presentem ens parla de la Nacional 340, una carretera d'estiueig, antigament coneguda també com la carretera de les Sueques, una via que uneix Castellà del Vallès i Cadis. Al Connectats descobrim tot seguit tots els detalls de la Catifa del Temps, el llibre que acaba de publicar el castellarenc Joan Vilardebó, amb Tuixit Edicions. Joan, bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda. Joan, la Catifa del Temps, dèiem, no és una guia de viatges, però s'hi assembla. Explica'ns com es cuina aquest llibre que forma part de la col·lecció Viatges Personals.
Doncs mira, com bé diu el seu nom, explica un llarguíssim periple personal perquè han passat molts anys i han sigut moltes les etapes que he anat fent. I quan fas un viatge llarg, que dura doncs, més de 10 anys, s'hi afegeixen moltes coses. No és només el recorregut, no és solament el paisatge, no és solament les poblacions que vas passant, sinó tot el que vas vivint i de quina manera ho vas vivint. No? És un viatge pausat i és un viatge que vol ajudar també una mica a la reflexió.
Mm-hmm. En el llibre tu expliques la ruta de la carretera més llarga de la península, que precisament no passa per Madrid. És una ruta mil·lenària que uneix el litoral i tu has volgut explicar tant la història de la via com d'alguns protagonistes desconeguts, oi?
Sí, aquest va ser un objectiu que vaig anar descobrint una mica en el fons. Jo vaig començar a fer aquesta ruta purament per plaer i simplement doncs, perquè m'agradava i perquè era una carretera, diguem-ne, que està poc de moda, és una carretera que té molts tòpics a sobre, que té moltes cues, molts embussos, un trànsit molt pesant de camions, etc. És a dir, que no convida massa i la gent, si pot doncs agafa l'autopista i, escolta'm, s'oblida d'aquesta antiga carretera, no? Mm. Però i continua fent molt de servei i a mi cada vegada que anava fent trossos, diguem-ho així, cada vegada em anava agradant més perquè anava descobrint que, esclar, portava a l'esquena aquesta carretera tantes coses que realment era sorprenent i no ho trobaves en un altre lloc. Passaves des de l'Arc de Barà dels romans, doncs fins a Vandellós, les centrals nuclears, fins a, no sé, una cosa també antiga, després una altra cosa moderna. Vull dir que, bueno, era una mica com una sopa que hi havia molts ingredients i que llavors era bo doncs, anar-ho fent de mica en mica.
Joan, parla'ns d'aquests ingredients de la sopa, perquè, és clar, ara parlaves de l'Arc de Barà, parlaves d'aquesta carretera tan transitada que potser no convida a recórrer-la per fer turisme, però tu, a través d'aquesta carretera que has fet en diverses etapes, que fa 10 anys que vas aprofundint en el seu coneixement, també has pogut descobrir la història d'algunes civilitzacions, no? El rastre d'aquestes civilitzacions al litoral de la península.
Sí, és que sense voler te'n vas adonant que objectes, monuments, topònims, records dispersos que et van parlant de coses que hi han passat, que fa molt de temps que ja hi han passat, que de vegades les coneixem de sempre però no en som conscients del que volen dir o del que és o del que va significar en el seu moment i de com ha anat evolucionant. Tant els objectes com els llocs com les persones, igualment. I per això, doncs, m'he aturat amb algunes persones i alguns personatges que realment han sigut molt importants en el seu moment i que, en canvi, ara, diguem-ne, que estan soterrats d'alguna manera. I d'aquí ve el títol, en part, que és la Catifa del Temps. Que la Catifa és una mica allò que, quan era petit, a mi em deien que les minyones brutes aixecaven les catifes i ho ficaven tot a sota i tornaven a posar la catifa a sobre i avall, ja havien acabat la feina, no? Doncs és una mica això, aixeques la catifa i vas trobant, ostres, moltes coses que no n'eres conscient. quan inicies el viatge, i que es van imposant davant teu i van demostrant la seva magnificència.
Qui és l'Eduard Toda?
L'Eduard Toda és potser el reusenc més famós que ha existit juntament amb Gaudí i juntament amb el general Prim, és a dir, són un trio molt, molt, molt important. De Gaudí és del que en sabem més i hem viscut més a prop d'obres seves, diguem-ho així. Del general Prim, doncs és un personatge que en sabem més o menys, però gairebé a tothom li sona. I en canvi l'Eduard Toda va ser el primer egiptòleg, el primer diplomàtic seriós que hi va haver-hi en aquest país, extraordinàriament intel·ligent, un extraordinari coneixedor de molts idiomes, cosa que no passa ara amb els polítics ni amb, de vegades, amb personal de la carrera diplomàtica, una persona extraordinària que va dedicar tots els seus esforços i tota la seva fortuna a accions culturals. Per exemple, gràcies a ell vam saber que hi havia un lloc relativament a prop, amb una illa que es diu Sardenya, i hi ha un poble que es diu l'Alguer. Doncs aquesta persona va ser la primera que va explicar que l'Alguer era un lloc que hi havia catalans, que hi havia viscut catalans, que hi havia gent que parlava en català, i ho va posar-ho a l'abast de tothom. O va ajudar a evitar l'ensorrament integral del monestir de Poblet, per exemple. I ara tothom va a Poblet o fa la ruta del Cister i els grans monestirs catalans, ostres, que maco, que bonic. Tot això abans de la guerra eren pures ruïnes. No, és que no. Pràcticament no s'aguantava de res. Aquest senyor va posar-hi la seva fortuna i més per intentar que això s'aguantés. Un altre monument que el va convertir fins i tot en casa seva és Escornalbou, un petit monestir romànic espectacular situat a dalt d'una muntanyeta a prop de Riudecanyes, que es veu tot el Baix Camp, el mar. Bueno, és un personatge que va escriure molt, va editar moltes coses, i tot el que tenim a Catalunya i al Museu Arqueològico de Madrid d'Egipte, les grans col·leccions són fons que ell va trobar excavant i ajudant a excavar quan era diplomàtic a Egipte, que va portar-ho cap aquí, i gràcies a ell doncs es conserven aquí a Catalunya coses impensables i que està a l'abast de tothom. Només cal anar al Museu de a la Biblioteca Museu de Vilanova i la Geltrú, i està allà, i és un museu extraordinàriament deliciós, que si estigués a Anglaterra hauria sortit a les pel·lícules de Harry Potter, per dir alguna cosa, perquè d'aquella màgia del segle XVIII, XIX, i amb aquell edifici entre egipci i gòtic, que està molt bé, no? Doncs, és un edifici, diguem-ne, que no té poca vida. Sort que hi van fer-hi la biblioteca, i mira, gràcies a això la gent hi entra i en surt, però si no, estaria ple de molts.
De tot això en parles a La catifa del temps, que és el llibre que ens estàs presentant aquí al Connectats, però també ens expliques en aquest llibre, per exemple, que hi ha un balneari que té el menjador del Titanic, o que hi ha una góndola veneciana aparcada a Benalmàlena. Explica'ns això. Mira com riu, Carme.
Sí. És que són coses ben
perquè diferents. Recorda i li fa gràcia, i jo crec que ho compartirà amb molta gent que si ho escolta, perquè hi ha molta gent que ha passat per aquesta carretera nacional. Vull dir que ara no sigui tan transitada, no vol dir que sigui desconeguda, perquè...
Bueno, sí que n'està, però sí, ara ja no és tan d'una importància tan capdalt com ha sigut en altres moments, no? Però sí, tant per des de l'immigració, des d'això que dèiem, des de les sueques, ara és la carretera més transitada pels jubilats europeus, que busquen el sol i van amb les caravanes o amb les rulots o tot això, i bueno, vull dir que és una carretera, jo penso que és important. Això que dèieu del Titanic és una cosa extraordinàriament curiosa, però que passa en un balneari d'un poble que es diu Fortuna, que està a prop de Múrcia.
Sí.
prop de Múrcia ciutat, però cap a l'interior, és a dir, no dona ben bé a mar, no està al peu d'aquesta carretera, t'has de desviar una trentena de quilòmetres cap a l'interior, en una zona gairebé que d'aspecte una mica semidesèrtica, una zona secanera, però que és una zona volcànica, molt rica en aigües termals de diferents qualitats, fa molts segles que hi ha aquest balneari, i el senyor que en el segle, començaments del segle XX, va intentar situar-lo, diguem-ne, com a top ten dels balnearis, era un senyor que tenia molts diners, i un dels seus negocis era comercialitzar viatges transoceànics. Des de Barcelona tenia un despatx de, ara en diríem una agència de viatges, doncs de Barcelona tenia una agència de viatges molt, molt potent, molt poderosa, i el van convidar a anar a Irlanda, a Dublín, a veure com s'estava construint el Titanic. I llavors ell, ostres, doncs clar, l'home sabia de vaixells, sabia, coneixia aquest món, li va encantar que el convidessin, va agafar un vaixell, va anar cap allà, i va quedar absolutament impressionat i absolutament enlluernat. I el que li va arribar a l'ànima va ser l'escala d'accés i el menjador de la primera classe, que és un luxe espectacular per l'època, tot fet de caoba, treballat, és impressionant, i va dir, jo vull un menjador i una escala d'aquestes pel meu balneari. I llavors, clar, primer una mica se la van... Ja diu, escolti, és que això és per un vaixell, és que no sé què... No, no, valgui el que vulgui. Ho vull jo en el meu balneari. I sí, els enginyers de la mateixa companyia, amb el vistiplau de l'amo del vaixell, que és el que surt a la pel·lícula del Titanic, que tots hem vist, ell mateix autoritza, demana als seus enginyers que, sisplau, facin una còpia dels planells, llistat de materials, tot això, i li proporcionin dos caps de taller perquè ell pugui, des de Barcelona, que era quan hi havia els grans tallers artesans que aquí es vivia el modernisme, i hi havia, per tant, molts tallers de forja, de fusteria, d'ebenisteria, de porcelanes, de totes aquestes coses, doncs ell es va posar en contacte amb aquests tallers, els hi va portar aquests plànols, es va embarcar, quan ja estava fet, de l'escala aquesta d'accés, que és doble i que és preciosa, i tot el mobiliari del menjador i tot l'equipament del menjador, es va embarcar des de Barcelona fins a Cartagena, i des de Cartagena, amb mules, van anar traslladant peça a peça, tot aquest menjador, fins a Fortuna, i estan allà, és a dir, ara hi aneu en aquest balneari, us el deixaran visitar, només faltaria, o hi podeu menjar-hi, simplement.
Però ens podem banyar? Vull dir, podem fer tractaments? Perquè ara ja m'està interessant,
sí.
Eh?
Sí, i tant.
O sigui que funciona, sí. Funciona.
És més, en el llibre explico que l'any que celebrava el centenari de l'ensorrament del Titanic, vam fer un cap de setmana especial dedicat al Titanic, la gent anava vestida, doncs, de l'època, es va servir a la nit el mateix sopar, plat a plat, i fet de la mateixa manera que el menú que es va servir en el gran saló del Titanic, i a l'hora de l'ensorrament, doncs, van començar a sonar unes sirenes, la gent va sortir fora...
Com si fos la pel·lícula, vaja.
Una mena de representació de pel·lícula. Jo fins i tot faig la broma de que, mira,
Joan,
ja que hi ha tantes piscines, ja es podien tirar dintre i a les fosques, doncs, encara ser més realista, no?
Joan, em sembla que hi ha moltes històries i molt interessants que ens hi podríem estar aquí tranquil·lament escoltant totes aquestes històries que tu expliques en el llibre, La catifa del temps, de Tuixita Edicions, però és que no ens queda temps. El que sí que m'agradaria és que em diguessis que, a què destinaràs els beneficis d'aquest llibre.
Els quatre títols que ja tenim publicats, per sort, amb Tuixita, tots, ningú cobra beneficis, ningú cobra res, excepte les persones que fan feines, diguem-ne, indispensables, com els correctors o com els traductors en el seu cas, o els impressors, aquesta gent.
Aquí van els beneficis. Molt ràpidament, que estem ja fora de temps. Em sap greu.
Projectes de salut mental, de persones amb salut mental i nanos amb dificultats d'integració i adaptació.
Doncs tornem a repetir, em sembla un llibre molt interessant, el de la catifa del temps, del Joan Vilardebó, a qui li agraïm que avui ens hagi acompanyat al Connectats. Joan, moltíssimes gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, Rocío, bona tarda.
Adéu, bona tarda.